Bon dia i benvinguts al programa El Planeta. Aquest és el darrer programa de la temporada i l'acabarem parlant del Parc Natural de la Serra del Montsant.
El passat mes d'abril, en aquest mateix programa, vàrem parlar amb el David Iturria, director del Parc Natural de la Serra del Montsant, per informar-nos de les activitats que s'estaven realitzant o tenien previst realitzar. Però són tants els projectes que tenen que ens va faltar temps per tractar-los tots. Així que avui farem una continuació d'aquell programa per informar-vos de les actuacions que es duen a terme abans d'acabar el curs i alguns dels projectes que tenen previst iniciar el mes de setembre. Com ja sabeu, la Serra de Montsant, declarada Parc Natural l'any 2002, és tot un símbol pel Priorat. Per tant, són molt importants les actuacions que es fan des del Centre d'Interpretació del Parc Natural, que és des d'on es gestiona tot el parc. Es fan actuacions per la seva preservació i s'organitzen activitats per tal de donar-lo a conèixer i fer que aquest sigui respectat i ben conservat pels seus visitants.
Per explicar-nos el que s'està fent actualment i els projectes que tenen en un futur, parlarem amb David Iturria, director del Parc Natural.
Doncs ja està, ja ens avisa el tècnic.
Bon dia, David.
Hola, bon dia.
Bon dia, David.
Mira, sabem que l'exposició arqueològica del parc, que ha estat a la Universitat de Barcelona i a la Universitat Autònoma de Barcelona, aquest mes de juny estarà a Ulldemolins. En què consisteix aquesta exposició? Ens pots explicar una mica?
Sí, bé, aquesta exposició, d'alguna manera, es titula l'Arqueologia Montsant de les darreres poblacions caçadores a l'inici de l'agricultura. I és una exposició que ha produït el Parc Natural de Montsant conjuntament amb els equips que treballen als jaciments arqueològics de l'Hort de la Boquera, concretament a Margalef, que aquest és l'equip de la Universitat de Barcelona, i l'altre equip de la Universitat Autònoma de Barcelona, que treballa a les Coves del Fem, Ulldemolins. És una exposició on es poden veure els diferents treballs que s'han dut a terme. Consta d'uns plafons informatius, juntament amb material pròpiament de sílex, que són unes reproduccions que s'han fet específicament per l'exposició, juntament amb dos quadres que estan molt ben representats de com es vivia, com estaven, quines eines utilitzaven, doncs els prehistòrics que vivien en aquestes coves. Uh-huh. També val a dir, bé, com ja heu comentat, aquesta exposició ara la setmana que ve l'anem a buscar, que està exposada a la Universitat Autònoma de Barcelona. Es podrà visitar a partir del 2 de juny aquí al Centre Cívic d'Ulldemolins. En principi, cada dijous de 4 a 7 es realitzarà una visita guiada a l'exposició a càrrec dels membres de l'equip de la universitat que estem treballant a les Coves del FEM, i també teníem prevista una jornada de portes obertes a la mateixa cova, juntament amb l'Associació Excursionista del Montsant d'Ulldemolins, que es preveu, és un tema que estem acabant de concretar, és a dir, que en principi teníem prevista aquesta jornada de portes obertes el diumenge 18 de juny, però és un tema que estem acabant de treballar amb l'Associació Excursionista de Montsant per acabar de concretar. Esperem que es pugui dur a terme. I bé, doncs, durant tot aquest mes de juny, i segurament continuarem una bona part del juliol, estava prevista que el juliol anés cap a Margalef, aquesta exposició, però com que l'equip d'excavacions de Margalef venen ara, però després també venen al setembre, segurament allargarem l'exposició aquí a Ulldemolins i de cara al setembre ja la portarem cap a Margalef.
I a part de Margalef, està previst que vagi a algun altre poble?
Sí, aquesta exposició ja ens l'han demanat, anaran també els instituts, coincidint amb, de cara al curs vinent, coincidint amb un treball que fem conjuntament d'educació ambiental, on es treballarà tot el tema de l'arqueologia, anaran a Cornudella i a Falset. També ens l'han demanat a alguna escola, anarà també a Reus. També ja tenim diverses, bueno, tenim un llistat de, és a dir, aquesta exposició els propers dos anys podríem dir que estarà itinerant per tant zones d'aquí de la comarca del Priorat com de fora.
Molt bé.
Molt interessant. I ens vas comentar que es renovarien les excavacions a Ulldemolins i Margalef. Ens pots explicar una mica la història d'aquestes excavacions i per què es fan, no? I què s'ha fet fins ara?
Bé, ja els inicis de l'arqueologia montsana es situaríem a Margalef, on l'equip de la Universitat de Barcelona doncs ja van començar a estudiar a l'hora de la Boquera i la Cova del Filador, i on ja es van trobar algunes restes interessants. Per exemple, títol així que a nosaltres ens ha aportat un tipus de gestió pròpiament al parc, va ser, per exemple, que es van trobar doncs que, bé, doncs, que antigament hi havia hagut tortuga mediterrània aquí al Montsant. Això va fer doncs, que arrel d'aquest descobriment que es va fer a la Cova del Filador a Margalef, doncs des del parc, juntament amb el Centre de Recuperació d'Amfibis i Rèptils de Catalunya, vam decidir doncs, fer la reintroducció novament de la tortuga mediterrània a Montsant. Això ha comportat doncs, que els darrers anys, cada any fem reintroducció de tortuga mediterrània aquí al Montsant, i d'alguna manera és dels 5 llocs a Catalunya on actualment podem trobar doncs, aquesta espècie en estat salvatge. Les excavacions es van fer aquí a Margalef, i ara no fa tants anys doncs, a la Cova del Fem, Ulldemolins, es va començar a excavar. L'equip de la Universitat Autònoma, juntament amb gent del Centre d'Investigacions del Ministeri, i bé, es va trobar que aquesta cova dels Fems d'Ulldemolins, des del punt de vista arqueològic, doncs també tenia un interès molt elevat. Jo no n'era conscient, fins que parlant amb els propis arqueòlegs t'expliquen que tenim un patrimoni aquí arqueològic importantíssim. És a dir, s'han trobat que en un mateix lloc s'encavalquen dos períodes de la prehistòria, que això no acostuma a passar. En un jaciment arqueològic trobar dos períodes ben diferenciats de la prehistòria. I això ho tenim aquí a Ulldemolins, a les Coves del Fem. D'alguna manera tingueu presents ells, per exemple, ara venen a excavar al juny, aquí a les Coves del Fem, i estaran doncs, aproximadament un mes excavant. De tot el material que treuen al llarg d'aquest mes, van fent estudis al llarg de tot l'any, fan les seves publicacions, i que sapigueu que ara han protegit aquesta cova per evitar, doncs han tingut alguna mena de danys pel tema dels aiguats, perquè és una cova que està molt propera al riu, dels aiguats de fa un parell d'anys. I és una cova que l'accés és complicat també, però el que és interessant d'aquesta cova, bueno, que ara l'hem protegit, que durant moltes generacions d'aquí es podran anar traient materials per anar coneixent com vivien doncs, els nostres avantpassats a la prehistòria en aquestes contrades.
Molt interessant.
Molt bé.
Sí.
I aquest curs heu estat organitzant un munt d'activitats que en el darrer programa que vam fer ens vas informar de totes les activitats que s'havien anat fent i algunes que encara faltava tirar endavant. I sabem que teniu planejat fer algunes altres actuacions de cara al curs que ve sobre el procés participatiu. Ens podries explicar una mica com ho voleu tirar endavant?
Sí, bé, tenim previst fer un procés participatiu que l'estem acabant d'organitzar, Hi ha el dubte de si l'acabarem realitzant ara al juliol o al setembre. La segona quinzena de juliol o la segona quinzena de setembre. Bàsicament és un procés participatiu que s'emmarca dins de tot el projecte de protecció acústica i lumínica i de destinació turística Starlight. Com bé sabeu, fa l'any 2018, el Parc Natural de Montsant i tres municipis del seu voltant ens van declarar zona de protecció acústica i lumínica. Això va tenir bona acollida al territori i va fer que l'any 2021 hi hagués una ampliació d'aquesta zona de protecció acústica i lumínica. Aquesta ampliació del 2021, d'alguna manera, va implicar que tota la comarca del Priorat, més 9 municipis de muntanyes de Prades, passessin a ser zona de protecció lumínica. Estan la primera comarca a Catalunya i poder el territori més gran de tota Europa protegit des del punt de vista de cel nocturn. Juntament amb aquesta protecció hi havia un pla d'accions, un pla d'accions en referència a la protecció acústica i lumínica, on hi havia una sèrie d'accions diferenciada per 5 temes, és a dir, des d'accions de preservació i millora de la qualitat acústica i del cel nocturn, accions encaminades a la introducció de criteris ambientals a la gestió, accions de sensibilització en matèria de contaminació acústica i lumínica, a un quart apartat d'accions de promoció dels valors de la qualitat ambiental i un cinquè apartat de mecanismes de seguiment d'aquest pla. Aquest pla, doncs, redactat i aprovat el 2018, tenia una vigència de 4 anys. D'aquí que aquest any 23 hem de fer la renovació. Com que aquest pla implicava una sèrie d'accions que, d'alguna manera, no només implicava el Parc Natural o la Direcció General de Qualitat Ambiental o el Servei de Prevenció de Contaminació Acústica i Lumínica del Departament d'Acció Climàtica, sinó que també implicava la Diputació de Tarragona, els ajuntaments, el Consell Comarcal, perquè aquest des d'un principi ha estat un projecte que ha estat dut a terme per molts ens del territori, aquests que he comentat, i d'alguna manera s'ha treballat conjuntament. Doncs com que aquestes accions implicava altres agents del territori i en part la ciutadania, és a dir, arrel d'aquí doncs, hi ha hagut algun cas de turisme rural que ha tingut interès en fer en fer-se destinació turística Starlight, com som el Parc Natural de Montsant, hi ha hagut cellers que estan començant a veure la possibilitat de fer cates nocturnes de vins amb observació de cel nocturn, ja n'hi ha que ho fan i que ja porten anys fent-ho, d'altres estan interessats. Aleshores, volíem fer un procés participatiu obert per generar aquest nou pla d'accions, que d'alguna manera no serà de 4 anys, sinó que volem fer que sigui fins al 2030, i doncs que sigui un procés obert participatiu on tothom que estigui implicat i tothom que vulgui participar en aquest procés participatiu, en aquest procés explicarem què hem fet fins ara, d'aquest pla antic, què teníem pendent a fer i què hem fet, i a més l'objectiu és elaborar aquest nou pla d'accions encaminat doncs, al que és a la protecció acústica i lumínica del Priorat, juntament amb la destinació turística Starlight, que també tenim a la zona del Parc Natural, per generar aquest nou pla que d'alguna manera ens guiarà les properes accions d'aquí a l'any 2023 en aquesta matèria.
Molt bé, Déu-n'hi-do.
Sí, haurem d'estar pendents de si ho acabem fent a la segona quinzena del juliol o a la segona quinzena de setembre. Això no us ho puc avançar ara perquè encara no ho hem concretat, estem a punt de fer-ho, però no ho sé concretar. Però bé, esperem que ho puguem concretar aviat. I al mateix temps, parlant de processos participatius, també tenim interès de cara a la tardor al Parc Natural de Montsant, ja us avanço, estem poder realitzar un procés participatiu que anomenarem el Parc Escolta, on la nostra intenció, normalment nosaltres anem a explicar al territori coses, projectes, però en aquest cas la nostra intenció és el contrari, és anar a tots els pobles del Parc Natural de Montsant i escoltar la ciutadania doncs, què tenen a dir del Parc Natural de Montsant, d'alguna manera doncs, per nosaltres també copsar quina és la visió dels ciutadans del territori, a més que també ens serveix com a, ens pot servir com a eina de gestió de cara al futur, per determinar doncs, bueno, mancances, oportunitats doncs, que puguin sorgir o coses interessants que puguin sorgir arrel d'aquestes d'anar a territori a escoltar doncs, que la gent ens té a dir referent al parc natural.
Molt bé, sí. Doncs pot ser un treball molt interessant perquè hi ha molta feina, però doncs, val la pena en fer-la, no?
Sí, sí, sí.
I volíem saber com està l'estat del riu Montsant actualment, perquè, bueno, degut a la sequera i les poques pluges, com està, clar, tota la fauna aquàtica i, bueno, la situació del riu en si.
Sí, a veure, el riu Montsant, el que és la fauna aquàtica, d'alguna manera ja està en part acostumada a aquests talls intermitents del propi riu al llarg de tots els anys. Si bé és cert que aquest any la sequera doncs, que fins ara havíem tingut doncs, era extrema i segur que ho han patit molt més, no? El que és les espècies de riu. No obstant, doncs bé, són les últimes pluges que hem anat tinguent. Si bé és cert que no han estat gaire generoses per la zona del riu Montsant, doncs bé, sembla ser doncs, que anem recuperant una mica doncs, l'estat del riu. Jo avui mateix estava a la zona d'Ulldemolins, el riu baixava, el que sí que és cert que on sempre hi ha hagut aquests talls més intermitents és més cap a les parts baixes del riu Montsant, a l'alçada del parc natural, doncs per les parts baixes de les zones Vilelles i així. Esperem que aquestes pluges doncs acabin tant per l'escorrentia superficial com per l'alimentació dels aquífers subterranis, doncs que facin doncs que bé que podem estirar la quantitat d'aigua que baixa pel riu i esperem que es compleixin alguns pronòstics que sembla ser que diuen doncs, que aquest juny poder serà un juny similar igual potser al maig i aleshores sí que podríem doncs, seria una bona notícia perquè tot i que aquestes pluges han anat molt bé donada la sequera extrema que portem de fa tants mesos no és suficient per recuperar tot el dèficit hídric que existeix. Esperem doncs, que entre que aquest juny hi ha una previsió que qui diu que pot ser una mica similar pot ser un estiu, un juny plujós una mica similar al maig, per la qual cosa llavors sí que poder ja recuperaríem doncs una part no, d'aquest estrès hídric que estem sofrint.
Sí, esperem que així sigui,
sí,
no?
Sí, perquè amb el panorama que hi ha, perquè una de les preguntes que et volíem fer era de cara a l'estiu, si teníeu previst fer algunes actuacions davant de la sequera, però bueno, si es complís aquestes previsions de pluja el mes de juny, potser no seria tan urgent.
Sí, estem sempre a l'expectativa, treballem sobre almenys d'alguna manera, sobretot en temes de meteorologia, perquè mai se sap. Sí que és cert que, a veure, ja preveiem que pot ser un estiu, com ja ens ha passat altres estius, que degut a la sequera extrema que hem patit, doncs que s'activi el pla Alfa 3 i comporti, evidentment, doncs, el que és el tancament del parc natural.
No.
Ja ens ha passat altres anys que hem hagut de tancar el parc doncs, 3, 4 i 5 vegades a l'estiu, durant uns dies, perquè en període d'alfa, el pla Alfa 3, doncs és d'obligat compliment al tancament de massissos com l'espai del parc natural.
Sí que esteu expectant a veure...
Sí, clar.
Sí, l'evolució, sí.
Molt bé. Pues moltes gràcies, David,
sí,
per col·laborar
una
vegada més en aquest programa, donar-nos tota aquesta informació sobre les actuacions que esteu duent a terme des del parc, per tal de preservar aquesta serra tan emblemàtica de la nostra comarca i perquè tots puguem gaudir-ne. Esperem que aquest estiu no tinguem cap ensurt i puguem i no hi hagi incendis i puguem continuar gaudint-ne i preservant aquest parc. Moltes gràcies, David.
Sí, gràcies a vosaltres.
Fins aquí el programa El Planeta. Ara us deixem amb l'informatiu, on Manel Sales ens informarà de tot allò que passa a la comarca. L'Andreu, la Dolors, el Jordi Soldevila, que ens ha fet de tècnic, i jo mateixa, la Dolors, us desitgem un bon estiu.
Sí, un bon estiu plujós.
Això, i que sigui plujós.